Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
Hi haurà llei d'amnistia. El gran dubte és si hi haurà amnistia, perquè una cosa evident és que, malgrat que hi hagi text acordat, el poden desacordar els jutges, que són art i part a través d'una dreta extremada que camina sobre talons de punxa i que els utilitza per xafar i esclafar els independentistes que ja de per si venien autoesclafats des de l'1 d'octubre. La dreta, sobretot la dreta, l'extrema dreta és impossible, ha de començar a donar-se que hi ha un congrés dels diputats, que és on regeix la sobirania del poble, i que hi ha una sòlida majoria que demostra la plurinacionalitat cada vegada més evident de l'Estat. L'esquerra més moderada, l'esquerra menys moderada, bascos, gallecs, catalans, sumen més que la dreta, i que una Espanya que lidera com Joana d'Arc més Isabel Díaz Ayuso que Alberto Núñez Feijó. Aquí sovint se'l veu més incòmode amb segons quins discursos que fa més propis de Vox que no del mateix històric Partit Popular. Madrid, Castella i Rodalies canten aquesta cançó amb l'orquestra del Deep State dirigit pel mestre Marchena. A por ellos, OE, es titula, però aguanta el Congrés blindat per una voluntat popular plenament democràtica. La llei d'amnistia serà aprovada, però a Madrid treuen foc pels queixals, pels micròfons i per les punyetes de les togues mentre esperen trobar escletxes perquè el Oído torni per presentar-se davant de la llei. Que guanyi Puigdemont és una afrenta a Espanya, és el cop d'ampolla al cap de Juanito a la Iugoslàvia del 77, és el cap de porc de Luis Figo o Luis Enrique amb la samarreta del Barça. Alta traïció. I els dolents, ja se sap, se'ls combat, se'ls guanya, se'ls trinxa i sempre des de la capital. La resta és folklore. Així estem, però com a mínim el PSOE, Junts i Esquerra acorden. A Madrid van desbocats entre l'amnistia i el cas Koldo, però ahir, amb l'acord, es va donar un pas important per tornar a una normalitat. Posar un punt i final per trobar un nou punt de partida. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al...
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Vinga, va, Peu Terra, que és dijous, dijous 7 de març del 2024.
I avui serà un dia de cel mig ennuvolat amb algun plogim a les comarques del sud i al vespre arribaran pluges per Ponent que de nit i matinada s'estendran cap a la resta. L'ambient continuarà fred.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem més congestió avui a la C58 entre Sabadell i Sant Quirze en sentit sud durant 5 quilòmetres, així com a l'enllaç de la C55 amb l'A2 a Abrera amb 4 quilòmetres més de lentitud.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Una hora, aproximadament, a les 9 tocades. Jordi Turull seurà en aquest estudi del món a RAC1. El secretari general de Junts per Catalunya ha jugat un paper clau a la negociació que ha permès desencallar la llei d'amnistia. Carles Puigdemont i ell han liderat la delegació de Junts en unes converses maratonianes que ahir, després de 4 mesos, van desembocar finalment en un acord. Ja feia dies que sonava un rum-rum d'entesa imminent, però la fumata blanca no es va signar fins aquest vespre, a les 8 en punt, amb un comunicat conjunt pel PSOE, Esquerra i Junts per Catalunya. L'anunci era escuet, confirmaven que hi havia acord, però no el detallaven, i per tant encara no coneixem la lletra petita d'aquesta llei. Quins canvis concrets incorpora? Què ha permès desencallar el pacte? El text final garantirà el retorn del president Puigdemont, malgrat les maniobres del jutge Manuel García Castellón? Intentarem treure l'entrellat a partir de les 9 en Jordi Turull. I també estarem pendents del que pugui dir a partir d'un quart de 10, que s'espera una compareixença de l'home fort del govern d'Espanya i de la mà dreta de Pedro Sánchez, el superministre Félix Bolaños. Tot això serà un parell d'hores abans que la Comissió de Justícia del Congrés, que es reuneix a les 11 del matí, doni el vistiplau definitiu
el text de la llei i l'envia al ple de la Cambra Baixa. Si res no es torça, l'amnistia s'aprovarà dijous que ve al Congrés d'avui en vuit i posarà punt final al seu recorregut parlamentari. Després anirà al Senat, una cambra que el PP controla amb majoria absoluta, allà s'hi podria quedar encallada ben bé un parell de mesos fins que torni al Congrés perquè els diputats rematin la feina. Entre una cosa i l'altra, aquesta amnistia podria entrar en vigor a finals de maig o a tot estirar a principis de juny. Aquest matí ha programades diverses compareixences per explicar fil per randa què diu el nou text de la llei, com dèiem el més mentiner Félix Bolaños, i després aquest acord el detallarà el patir del Congrés a un quart de deu i després, com dèiem, Jordi Turull. Seguirem directe a la compareixença de Félix Bolaños amb Jordi Turull en aquest estudi. En espera que l'un i l'altre expliquin totes les novetats que van pactar ahir, fons de la negociació ja han revelat a RAC1 els tres grans retocs que incorpora aquest text. El més important és que es modifiquen les referències al terrorisme i a l'alta traïció, tal com exigia Junts per Catalunya. La llei continua excloent les persones investigades per aquests dos delictes, però s'agafa la definició de terrorisme i d'alta traïció que recull o que recullen les directives d'Europa, el Conveni Europeu de Drets Humans i la Carta de les Nacions Unides. Per tant, queda esborrada tota referència al Codi Penal espanyol. L'objectiu d'aquest canvi és blindar tots els investigats pel cas del tsunami democràtic i a la causa que investiga la trama de Rússia del procés. De fet, fons de Junts creuen que el jutge García Castellón es quedarà sense arguments per continuar perseguint els responsables del tsunami democràtic i l'avisen que si no ho deixa córrer estarà prevaricant. L'acord també inclou un segon canvi important, l'abast de l'amnistia, que s'amplia dos mesos per davant. A l'antic redactat anava de l'1 de gener del 2012 al 23 de novembre del 2023, però ara el punt de partida s'avança al novembre del 2011. La raó, doncs, garantir que també entren en aquesta llei d'amnistia tots els polítics perseguits pel Tribunal de Comptes. El tercer retoc destacable és que la malversació dels cabals públics quedarà amnistiada sempre i quan no hi hagi cap lucre personal. És una manera de deixar clar a les institucions europees que no s'exonera cap polític corrupte. En té més detalls l'Adrià Santasusagna.
L'acord es va tancar ahir la tarda, primer entre Junts per Catalunya i Esquerra, i després es va acabar de donar el vistiplau amb el PSOE. Una de les grans novetats és la data que s'avança l'1 de novembre del 2011. El motiu és que hi entrin els encausats pel Tribunal de Comptes, una petició d'Esquerra. També es permetrà que la Generalitat pugui tornar les multes de la llei Mordassa. Sobre el terrorisme es manté l'excepció dels delictes de tortura i mort intencionada, que són els que preveu el Conveni Europeu per la Protecció de Drets Humans. Ho fa amb un articulat molt semblant al de fa dos mesos. Aquesta era precisament una de les guerres entre Esquerra i Junts. Junts defensa que ara sí que el cas Tsunami entra dins l'amnistia, mentre que els republicans diuen que ja hi entrava. En aquests darrers dies el que s'ha fet és revisar totes les paraules, fins i tot comes, després de conèixer el borrador de la Comissió de Venècia que avalava l'amnistia. En aquest sentit, la nova llei d'amnistia elimina referències del Codi Penal espanyol i es centra en la normativa i la doctrina europea per defensar-la. Amb tot plegat, els tres partits, PSOE, Junts i Esquerra, asseguren que ara sí que la llei s'aprovarà sense més entrebancs.
Això que explicava la direcció de Susana també lliga amb algunes fonts de les negociacions que també han explicat al món a RAC1 quan i com es va desencallar l'acord. Tothom estava convençut que el principal mal de cap el provocaven les discrepàncies entre el PSOE i Junts per Catalunya, però tal com ara apuntava l'Adrià, la realitat és que hi havia un altre front clarament obert dins del mateix bloc independentista. Esquerra i Junts s'havien empantanegat en una discussió tècnica i el PSOE aprofitava que els seus socis estaven com gat i gos per rebutjar algunes de les propostes de canvi. La situació es va resoldre a principis de la setmana passada amb una conversa al més alt nivell entre Esquerra i Junts. De fet, els uns i els altres van acordar que els seus equips jurídics, capitanejats per Marta Vilaret i Gonzalo Boye, unissin esforços i negociessin conjuntament amb el PSOE. Gràcies a aquest canvi d'estratègia dels dos partits independentistes, les converses van fer un tomb a finals de la setmana passada i finalment ahir es va tancar l'acord. És a dir, que algú en dos dits de seny, els dos partits van decidir que hi hagués una estratègia jurídica comuna, que cosissin els problemes junts al costat del PSOE. I aquí s'ha d'aplaudir la feina de Marta Vilaret d'Esquerra i de Gonzalo Boye per part de Junts per Catalunya. A la Moncloa ho celebren, mentrestant, perquè l'entesa els permet passar pantalla i encarar la negociació dels pressupostos de l'Estat. És un bri d'aire fresc que confien que serveixi per apuntalar la legislatura en un moment molt crític per un Pedro Sánchez assetjat pel cas Coldo. Informa des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el PSOE i els partits independentistes arriben avui al Congrés amb els deures fets. No hi haurà corredisses d'última hora com en altres ocasions. La Comissió de Justícia d'aquest matí donarà el vistiplau al text pactat amb Junts i Esquerra i l'enviarà al ple de la setmana que ve. Serà allà, a l'hemicicle, on l'amnistia superarà el tràmit definitiu del Congrés. La llei ja no es podrà tocar, segons Pedro Sánchez, està prou blindada perquè els tribunals no la puguin tombar.
Una ley importante, una ley trascendente para la democracia española, entró constitucional, entró alineado con el derecho europeo y tenga la garantía de que va a ser constitucional y alineado con el derecho europeo lo que salga de las Cortes Generales.
Després l'amnistia passarà al Senat, el PP intentarà frenar-la tant com pugui, però amb un parell de mesos com a molt, cap a mitjans de maig entrarà en vigor.
Esquerra també està satisfeta. En una piulada, el president Aragonès parla d'una llei crucial i sòlida que celebra enormement, però en una altra via, el president del seu partit, Oriol Junqueras, treu ferro aquests retocs que s'han negociat aquestes setmanes i li fot un clatallot a Junts per Catalunya. El líder republicà insisteix que la llei que es va pactar a finals de gener ja era bona, encara que no agradés als de Carles Puigdemont. Ho deia d'aquesta manera aquesta nit a La Sexta.
Será una ley tan buena como la anterior porque es muy difícil mejorar una ley que ya estaba bien. El texto que se votó era un texto que Junts había cerrado finalmente con el Partido Socialista y que los dirigentes de Junts habían dicho que no presentarían ninguna enmienda porque no se podía mejorar la perfección. Acabaron votando en contra de su propio texto.
Se deia Junqueras, però fins i tot Sumar defensa que la llei incorpora clares millores. Jaume Asens creu que s'ha retallat al marge dels jutges perquè la torpedinin, però també deixa clar que mai quedarà blindada al 100%. Aquesta nit amb el Grasset al 324.
Està més blindat i que deixa menys marge a la interpretació. Tot i així, no tenim mai la garantia al 100% de que els jutges l'apliquin respectant la voluntat del legislador. Però si això passa, crec que hem de donar un missatge de tranquil·litat a la gent, perquè sempre tenim l'opció de fer una nova reforma.
Això pel que fa a l'element més positiu i la gent que juga en positiu en aquesta llei d'amnistia. Però, evidentment, aquí no se li ha posat bé, gens bé aquest acord, és el PP. Els populars van trigar amb prou feines 10 minuts a renegar d'un acord que encara desconeixen, acusen Pedro Sánchez d'humiliar-se davant dels independentistes i es comprometen a combatre la llei per terra, mar i aire. De fet, com a represàlia, ja han avisat el PSOE que abandonaran les converses per negociar la renovació del Consell General del Poder Judicial. Ara bé, com de costum, la més contundent ha estat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha carregat contra aquesta llei i el de l'amnistia amb una mandonguilla en ceps on hi ha col·locat el cas Coldo, Venezuela, Vladimir Putin y la ley de amnistía. Encantado bingo.
Es amnistía que va a permitir que personas que han cometido graves delitos contra la convivencia y la unidad de España, personas que han estado y aliados con Putin, personas que están con las dictaduras como la venezolana, que con fondos europeos han comprado material en mal estado. Y por eso yo pido al Grupo Popular Europeo que no haya compadreo con ninguno de ellos, con Pedro Sánchez.
Últimament, la rotunditat d'Isabel Díaz Ayuso queda superada per la dreta, per la del responsable de les xarxes socials del PP, després del tuit que acusava els líders del PSOE de ser directament uns lladres i de freqüentar prostíbuls. Ahir va penjar un muntatge a Twitter en què acusa Pedro Sánchez de pactar la llei d'amnistia només per mantenir-se en el poder i tapar els escàndols de corrupció que esquitxen el PSOE. Ho fa citant tota mena de declaracions del president espanyol que treu de context o directament manipula, com aquesta.
Para perpetuarse en el poder, para perpetuarse en el poder, para perpetuarse en el poder. Para eso queremos nosotros el gobierno, amigos y amigas.
Sembla que Pedro Sánchez digués que volia arribar a la Moncloa per perpetuar-se en el poder. Doncs bé, el president del govern d'Espanya no ha dit mai això. Aquesta declaració està extracta d'un acte del 2016, fa 8 anys, quan Pedro Sánchez era el cap de l'oposició, i en realitat va dir això.
Yo escucho a Mariano Rajoy abogar por la gran coalición, y yo le digo... No es no, porque el Partido Popular lo que quiere sumar escaños para perpetuarse en el poder, y nosotros lo que queremos es un gobierno progresista.
Ai, treure les frases de context, ai... És a dir, Sánchez afirmava que qui es volia perpetuar en el poder era el PP i no pas ell, però els populars ara han manipulat aquelles declaracions perquè sembli que parlava del PSOE. Aquest és el nivell. Ara bé, el president espanyol no només ha d'aguantar les crítiques furibundes del PP i a barons del seu partit que tampoc paeixen l'acord amb els independentistes. El president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, el crític socialista per antonomàsia, avisa Pedro Sánchez que l'independentisme és com un escorpí i que, per tant, l'acabarà atacant. Ho deia en una conferència que organitzava el Digital en l'Espanyol.
No nos engañemos, la amnistía es un peaje enorme. Independentismo es un poco como un alacrán, que hay quien piensa que le puedes tener y un momento determinado acariciar y pensar que te vas a terminar llevando bien, pero hay que recordar que el alacrán siempre termina picando.
Però l'amnistia no només beneficiarà els líders independentistes, no ho oblidem. De fet, un dels primers que s'hi podria acollir és un jove gadità que viu a Madrid, parlant de Dani Gallardo. En crida i cerca des d'ahir per ordre de l'Audiència Nacional, el van condemnar a 4 anys de presó per agredir un policia en una manifestació a Madrid contra la sentència del Tribunal Suprem, una acusació que ell sempre ha negat. Gallardo no s'ha presentat a la presó, n'ha de complir la condemna i per això ara l'Audiència Nacional ha ordenat a la policia que el busqui immediatament i que el retingui. Avui a Madrid, la ràdio s'ho campà en l'acord. A la SER, Àngels Barceló recorda que el PSOE s'ha menjat un gran gripau perquè ha acceptat canvis a la llei d'amnistia, però creu que ho fa per recuperar l'estabilitat en un moment molt delicat pels socialistes.
¿Quién le iba a decir al gobierno que sería la amnistía la que le permitiría enviar un mensaje de cierta estabilidad en plena crisis por el caso Koldo? La ley, si no hay nuevas sorpresas, saldrá adelante hoy en la Comisión de Justicia y el gobierno confía en que esto haya en el terreno para que pueda tener presupuestos. El PSOE salva la norma en uno de sus momentos más delicados, pese a que hace cambios en una ley que negó que fuera a cambiar. Será que van los tiempos muy deprisa y todo es instantáneo y fugaz.
Comencem a pujar al to. Carlos Alsinaón de Cero retreu al govern d'Espanya que no hagi explicat l'acord encara i està convençut que si s'ha tancat tan ràpid és per tapar el cas Koldo.
Puigdemont ayer ya sabía lo que va a decir la enmienda. Usted, querido ciudadano, pues no tiene por qué saberlo, ya lo verá mañana. Usted siempre puede esperar a que al gobierno le convenga en esta depurada estrategia de dosificación informativa que se trae entre manos. Usted puede esperar a que al gobierno le convenga eclipsar otras cuestiones y entonces ya empezar a contar lo que dice el laboratorio legislativo este, que cada semana tiene una ocurrencia nueva, ¿no? Dice, pero ya nos quedan que no iban a cambiar nada del texto. Bueno, pues esta mañana ya todo esto que ya se sabe, que ya publican los periódicos naturalmente, sobre todo algunos, pues esto ya se hará oficial cuando veamos el papel en cuestión y entonces ya se dejará de hablar, al menos durante un ratito, pues de otras cuestiones.
Però falta encara més volumen, més fort. La COPE, Carlos Herrera.
Esta es una amnistía más inmoral hoy de lo que era hace un mes, porque hay nuevas mentiras, más arbitrariedad, una ley inmoral y corrupta desde el inicio. No hay mayor corrupción que comprar el poder, no con dinero, que en parte también, sino con una ley. Garantizar la impunidad a unos delincuentes a cambio de 7 votos. Es que ese es el trueque más corrupto de nuestra historia democrática. Y cuando tienes una ley inmoral y corrupta, solo se puede aprobar con métodos profundamente autoritarios y arbitrarios.
Bueno, més fort. Federico Jiménez Los Santos, es ràdio que qualifica aquesta llei d'amnistia de crim i acusa Pedro Sánchez d'haver-se convertit en un autèntic dictador.
Bueno, lo que finalmente ha perpetrado, sin duda, Sánchez, aunque los detalles del crimen los conoceremos después, pero esto ya es solo saber si al cuerpo, al cadáver, le asestaron 27 o solo 18 puñaladas. Prepárense, porque ahora sí que ya, ayer, ya anunció, y hoy lo veremos, el acelerón hacia la dictadura de Sánchez. Cuando una persona es capaz de anular todas las leyes, o sea, no de anular los delitos, sino las leyes, que eso es la amnistía, porque le conviene a las órdenes de un delincuente, este señor es un dictador. España no será del todo una dictadura, pero ya tenemos un dictador.
Déu-n'hi-do. I a les 8 i 18 minuts de tot plegat escoltem ara els comentaris de dos col·laboradors del món RQ. El primer el signa el periodista i col·laborador del programa, Don Anton Lozada.
Hay acuerdo. No sabemos todavía cuál, pero hay acuerdo para la ley de amnistía entre PSOE, Junts y Esquerra. Es el signo de la legislatura, emoción hasta el final. Sabemos que hay cambios y que afectan al delito de terrorismo. Lo adelantó el propio Pedro Sánchez. Lo que no se iba a tocar, se va a tocar. Los socialistas avanzan que son cambios técnicos, Junts avanza que son cambios de alcance. Esquerra parece situarse entre ambos. Lo sabremos cuando conozcamos el texto, aunque dará igual. Ninguna redacción apartará al PP de su estrategia de oposición frontal e hiperbólica. Para empezar, ya avisa que no habrá renovación del Poder Judicial. Feijóo y los suyos habían cogido el carril de la corrupción e iban lanzados. Ahora deben elegir si se mantienen en la versión del Sánchez líder de la trama o vuelven a la versión del Sánchez traidor a España. Los socialistas se agarran a la amnistía como tabla de salvación para una legislatura que se tambaleaba tras el fracaso en Galicia y las andanzas de Coldo. De salir corriendo, cuando se les preguntaba por la amnistía, a lanzarse sobre los micrófonos para hablar de ella. ¿Qué cosas tiene la política?
Gràcies, Don Anton. I al segon el posa la periodista de l'àrea i col·laboradora del Món a RAC1, Núria Oriols.
Avui és un dia de moltes reaccions en què tots els partits voldran dir la seva sobre el nou acord de la llei d'amnistia. Probablement Junts assegurarà que ara sí, amb el nou text queden inclosos tots els encausats del procés, mentre que Esquerra, el PSOE i Sumar remarcaran que, a parer seu, l'anterior redactat de la norma ja emparava tots els investigats. La dreta, per la seva banda, interpretarà que Pedro Sánchez li ha regalat tot i més a Puigdemont, només cal veure les portades de la dreta mediàtica. I és que avui el més important serà el relat polític, perquè per als actors del pacte, més enllà del contingut, el més rellevant és com queden davant de l'opinió pública. Si han guanyat o han perdut, o si, com passa la majoria de vegades, simplement han empatat. Però avui no escoltarem l'única reacció que importa, la interpretació que fa Manuel Marchena del nou redactat. Perquè per molt que es barallin ara els partits sobre quina versió de la llei és més robusta, el que decidirà si la llei és efectiva o no és el Tribunal Suprem. En Puigdemont i en tots els casos, ja que com a màxim òrgan judicial marcarà la doctrina a seguir. L'únic que el podrà contrarrestar serà el Tribunal Constitucional, que aquest cop, paradoxalment, l'independentisme el compta com un aliat.
Avui, a partir de les 9, farem un especial dedicat al tema de l'amnistia, a la tertúlia amb David Fernández, amb Neus Tomàs, amb Conxi Baray, amb Pere Mas, a un quart de 10, Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, i connectant també amb Madrid, on escoltarem les paraules del home fort del govern de Pedro Sánchez, Félix Bolaños. I parlem, evidentment, d'aquesta llei d'amnistia que ha estat ja acordada i que en breu serà votada. Són les 8 i 20 minuts, però també avui parlarem del cas Coldo nostre de cada dia. Un cas Coldo que s'embolica cada dia una mica més. La Guàrdia Civil sospita ara que la trama de corrupció es va estendre més enllà de la venda de mascaretes. Segons apunten diversos informes de la Guàrdia Civil, els implicats també s'haurien dedicat a comercialitzar textos Covid i PCRs, i per això ara posen al punt de mira, no se podia saber, Salvador Illa, aleshores ministre de Sanitat. Els informes de la Guàrdia Civil recullen les converses d'un grup de WhatsApp en què hi havia Víctor de Aldama, el comissionista de la trama, i tres empresaris vinculats a un laboratori. Estem parlant de l'estiu del 2020, és a dir, en plena època pandèmica, estiu 2020, i parlen d'una adjudicació de testos a una empresa pública que depèn i penja del Ministeri de Transports. A les converses hi surt per primera vegada a la trama el nom de Salvador Illa, el nom. Els implicats diuen que necessitaran que el ministre de Sanitat els doni l'okay per poder tirar endavant qualsevol operació. De fet, no les tenen totes i temen que ho pugui frenar. Finalment, però, reben la llum verda del ministeri per comercialitzar aquests testos. Això, evidentment, no implica de cap de les maneres Salvador Illa en tota aquesta trama, però a l'informe de la Guàrdia Civil hi surt la seva foto i la seva biografia de la Viquipèdia. Que no sé què em sona tot això. Guàrdia Civil, foto i Viquipèdia. Que és una mica el que va passar també amb el tema dels independentistes, o el que va passar també amb el tema de Podem. Doncs bé, avui en aquest informe de la Guàrdia Civil, que podem veure al diari El Mundo, surt la foto de Salvador Illa, la seva biografia de la Viquipèdia. I clar, què passa? Doncs que això serveix a alguns diaris avui a Madrid d'apuntar directament cap a Salvador Illa. Ara bé, fa uns dies, per si algú té algun dubte, el mateix Salvador Illa assegurava aquí al Món a RAC1 que està convençudíssim que tot es va fer seguint la llei.
Estic tranquil i, a més, també dic, mira, jo vaig comparèixer 22 vegades al Congrés dels Diputats durant la pandèmia, vaig respondre una mitjana de 20 preguntes al dia, escrites, al Congrés i al Senat, doncs quan em cridin a la Comissió d'Investigació hi aniré per descomptat i donaré totes les explicacions amb tota transparència, amb tota tranquil·litat i una confiança en les persones que em van acompanyar al Ministeri de Sanitat durant aquesta etapa molt alta. No?
Aquesta no és l'única irregularitat que apareix als informes de la Guàrdia Civil. En una altra conversa de WhatsApp intervinguda, un dels socis explica que ha demanat un informe de PCR negativa per José Luis Ábalos i també apunten que durant la pandèmia del coronavirus haurien fet PCRs a la directora de la Guàrdia Civil sense cobrar-li. A banda, les últimes hores també hem sabut que quan els agents van escorcollar la casa de Coldo García hi van trobar una llibreta amb anotacions d'ingressos en efectiu, a més de 24.000 euros en bitllets. Segons la Vanguardia, dels escrits es desprèn que Coldo rebia de manera recurrent pagaments de 10.000 euros als altres acusats de la trama. La Guàrdia Civil també va comissar 27.000 euros a un altre dels detinguts, el sostinent de la Guàrdia Civil, José Luis Rodríguez, i 19.000 euros en efectiu a casa de Víctor de Aldama, el que és el president del Zamora i un dels presumptes líders de la trama. En fi, 8 i 24, Esquerra Republicana posa més pressió als comuns i els amenaça de no aprovar els pressupostos de l'Estat si ells no donen suport als pressupostos de la Generalitat. Ho explica avui el Nació. Els republicans els haurien avisat que si no baixen del burro traslladaran a Yolanda Díaz que estan disposats a tombar els pressupostos espanyols. Un ultimàtum que arriba quan la negociació entre govern i comuns es complica cada dia més. Tant Pere Aragonès com Jéssica Albiach s'han tirat els plats pel cap i s'acusen de voler boicotejar les converses. Els dos partits continuen reunint-se, però amb el gran escull sense resoldre encara. Què passa amb el Hard Rock? La Generalitat ha explicat a RAC1 que si aturessin aquest projecte estarien prevaricant, Adrià.
El govern manté que el projecte està pendent dels informes tècnics i ambientals. Una part administrativa que, si interfereix la política, implicaria un delicte de malversació. Una línia que des de Palau no pensen creuar. Els comuns, però, fan com si sentís ploure i no es mouen ni un mil·límetre. Si no s'atura el Hard Rock, no hi haurà pressupostos. L'augment de to i d'agressivitat entre uns i altres quedava clar durant la sessió de control entre Jéssica Albiach i Pere Aragonès.
Esmenin aquest error, perquè és una decisió política. Ens en podem sortir, podem tindre uns bons pressupostos, però qui el va situar va ser el PSC i vostès ho van acceptar, ni a temps rectifiquen.
Hem de llançar els pressupostos per la borda directament, perquè l'altra majoria per tombar aquest projecte que vostè diu no és possible. M'estan demanant una cosa que si l'accepto hi haurà un grup que es retirarà.
Malgrat tot queda una setmana perquè es votin les esmenes a la totalitat al Parlament. Això en política és una eternitat i pot passar de tot, però a Palau tenen cada cop més coll avall que serà molt i molt complicat aprovar els pressupostos.
Per cert, a la sessió de control han fet fortuna unes declaracions del líder del PP, Alejandro Fernández, assegurant que a la política catalana s'ha instaurat des de fa temps la cultura del no a tot. Ha fet molta fortuna a xarxes, és llarg, però val la pena que ho puguem sentir tots.
Nuclear no, pero eólica tampoco por la contaminación paisajística. Nuclear no, pero solar tampoco, que los parques solares trinchan al territorio. Industria no, que contamina, pero turistas tampoco, que no nos gustan. Agricultura extensiva no, que es de terratenientes. Intensiva tampoco, que contamina. Nuevas carreteras, por Dios, no. Obras hidráulicas tampoco. Aeropuertos ya ni te cuento. ¿Pero de qué demonios pretenden ustedes que se gane la vida la gente? Porque del perroflautismo contemplativo solo podrán vivir los niños de papá. Señor Aragonés, tiene usted una oportunidad de oro de acabar de una vez por todas con la cultura del no a todo en Cataluña.
Mentrestant, als contraris al macroprojecte Hard Rock han convocat una mani aquest diumenge a Cambrils i participarà a la plataforma Aturem Hard Rock i s'hi han sumat Revolta Pagesa, Unió de Pagesos i altres moviments socials com Stop Creuers Tarragona i Salvem Montroig. En canvi, qui vol que s'aprovin els pressupostos són els taxistes. El sector amenaça mobilitzacions per pressionar els comuns. Avisen que estan estudiant concentracions a les seus que el partit té repartides per l'àrea metropolitana perquè, sense pressupostos, diuen, els taxistes patiran. 3 minuts i 2 quarts de 9 del matí, l'Audiència Nacional finalment no investigarà el PP per suposadament haver orquestrat maniobres policials contra Podem. El jutge instructor Santiago Pedraz no ha volgut incloure el partit d'Alberto Núñez Feijóo en la causa oberta contra Francisco Martínez, el número 2 de Jorge Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior. El que sí que ha acceptat Pedraz és que Pablo Iglesias es personi com a acusació particular al procediment. Segons explica el magistrat, no hi ha indicis clars per sospitar que les activitats delictives que hauria comès la policia patriòtica contra Podem tenien com a objectiu beneficiar el PP només perquè hi hagi alguns dels seus membres directament implicats. I per cert que hi ha polèmica a Madrid perquè el govern d'Isabel Díaz Ayuso ha adjudicat el servei de menjador de 5 residències geriàtriques públiques a una empresa acusada de servir menjar en mal estat. Llegim al diari que fa 2 anys que aquesta empresa acumula denúncies per prioritzar el preu i per la mala qualitat dels aliments. Fins i tot va rebre una multa de més de 43.000 euros de la Conselleria d'Afers Socials. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha ordenat a l'empresa que escanejava els iris de persones a canvi de criptomonedes que deixi de fer-ho immediatament. És una decisió que no s'havia pres mai fins ara. Ho anunciava la directora d'aquesta Agència de Protecció de Dades, Mar Espanya.
Hemos decidido hacer uso del artículo 66.1 del Reglamento General de Protección de Datos y utilizar el procedimiento de urgencia. Y hemos ordenado a esta empresa, Tools for Humanity Corporation, las siguientes medidas. Que de forma inmediata cesen en la recopilación y tratamiento de datos personales en el territorio español, consistente en el escaneo de iris, ojos y rostro y su posterior procesamiento. Y que proceda al bloqueo de todos los datos que se hayan capturado en el territorio español.
Segons ha explicat l'empresa, Wallcoin estava fent una activitat totalment il·legal i posava en risc la privacitat de les persones, especialment la dels més joves. A tot Espanya hi va haver convocatòries, sobretot en centres comercials. En conjunt, el govern espanyol calcula que hi ha unes 400.000 persones afectades, informa Mar Poyato.
L'Agència Espanyola de Protecció de Dades diu que l'empresa ha actuat de forma irregular perquè ha captat dades de menors, no ha donat la informació necessària als usuaris ni tampoc permet que en retirin el consentiment si s'ho repensen. Tot plegat posa en risc la identitat i la intimitat dels ciutadans i per això s'ha procedit a bloquejar qualsevol tipus d'activitat durant 3 mesos. En parlava la directora, Mar España.
Ahora mismo la empresa no puede tratar, tiene que tener los datos bloqueados. En estos 3 meses en España, Wallcoin no puede tratar ningún tipo de datos.
Moltes de les persones afectades per l'activitat de Wallcoin són joves i des de l'Agència de Protecció de Dades alerten del perill que pot suposar fer aquest tipus de coses que tenen un cantó fosc al darrere.
Yo entiendo que puede ser muy tentador que te den 70 euros, 80 y te apañen el fin de semana, pero lo que los jóvenes no saben es que están dando sus datos de salud y que con un reconocimiento biométrico se puede suplantar su identidad, y no ahora, que a lo mejor no están generando ingresos. Tiene muchas consecuencias en la vida adulta en todas las esferas.
L'agència també investigarà si l'empresa ven les dades a tercers, perquè a més ho hauria fet sense el permís dels usuaris.
De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del Món RAC1, Susana Pérez Soler.
A la bretxa de classe entre rics i pobres i a la bretxa de gènere entre homes i dones, ara cal sumar la bretxa digital, aquella que divideix els que tenen consciència de la seva identitat digital i poden permetre's protegir les seves dades biomètriques i els que no. Vendre les dades de l'Iris no és com facilitar les teves dades personals. L'Iris és una cosa única i intransferible que et diferencia de la resta d'éssers humans. Pots canviar el teu correu electrònic, però no pots canviar el teu Iris. Fins i tot, malgrat si confiem en la bona gestió de l'empresa que recull les dades, aquesta podria rebre un atac informàtic i la identitat dels afectats podria ser suplantada. No sé vostès, però cap confiança cap a una empresa que promet una renda bàsica universal basada en criptomonedes i l'únic que ha fet és construir una base de dades a partir de les persones més vulnerables, les que no tenen consciència de la seva identitat digital.
Una intel·ligència artificial ajudarà a prevenir els suïcidis entre els adolescents. Potser recordareu que al mes de novembre us vam explicar que el govern i la Fundació Ajuda i Esperança havien posat en marxa un xat per donar suport emocional als menors. Des de llavors han atès més de 500.000 d'usuaris que els envien àudios i imatges d'autolesions i intents de suïcidi. Doncs bé, llegim el periòdico per fer més efectiva la tasca dels voluntaris de la Fundació, que estan desenvolupant un sistema d'intel·ligència artificial que els ajudi a detectar els patrons més freqüents de les persones que necessiten més suport. Volen que l'aplicatiu sigui capaç de llegir els missatges, escoltar els àudios i interpretar les imatges que els joves envien al xat. D'aquesta manera pretenen que el sistema aprengui a detectar quines són les paraules o els comportaments més habituals de les persones que necessiten ajuda. El xat és, per ara, un projecte pilot que s'anomena Obro Fil, fil amb dues es, de sentir, i els joves que hi vulguin contactar poden trucar al 680-354-155. Repeteixo, 680-354-155. 32 minuts, el govern d'Espanya descarta qualsevol reforma constitucional per blindar l'avortament a la Constitució. Sumar demanava que Espanya seguís el camí de França, però la Moncloa ho descarta no per principi, sinó per l'actual aritmètica entre dreta i esquerra. Qualsevol reforma necessita tant sí com no el PP, perquè recordem que requereix 3/5 parts dels diputats i ara mateix això es considera des de la Moncloa totalment inviable. Des de Madrid ens ho explica el Jordi Armenteres. Armen.
Sí, la ministra d'Igualtat és qui demana realisme. Ana Redondo creu que Espanya en aquests moments no pot afrontar encara aquest debat.
Nuestra reforma constitucional que afecta a los derechos fundamentales es una reforma agravada que exige unos consensos amplísimos que creo que no descubro nada, no desvelo nada, en este momento no se están produciendo.
I això que la proposta surt de sumar un dels socis de govern, la diputada Aina Vidal, hi va anunciar que aquest ha de ser el clam del 8M.
Creemos que es el momento para introducir en la Constitución el derecho a la libre interrupción del embarazo. Es el momento de que nuestra Constitución proteja y garantice la igualdad y la libertad de las mujeres de forma plena. Para ello, queremos abrir un debate social para que este 8 de marzo consiga una unión generacional con abuelas y con nietas.
Presentaran una proposta al Congrés admetent que és només un primer pas i que per alguna banda s'ha de començar per acabar situant la dreta a posicions més realistes de la situació actual.
Doncs bé, Isabel Díaz Ayuso ja ha sortit a carregar contra aquesta possibilitat.
Se tenga o no se tenga fe, tenemos una raíz judeocristiana, tenemos unas raíces de Grecia, de Roma, del derecho. Por eso no considero que lo que ha pasado en Francia esta semana sea ningún avance, porque creo que nuestra defensa es la de la vida, y más en una región, la europea, en su conjunto, que se está envejeciendo.
Y desde la Argentina, Javier Milei encara va más allá.
Aviso que para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y además desde lo biológico.
L'avortament és legal a l'Argentina des de finals del 2020, però Javier Milei té intenció de derogar-lo. Les violacions múltiples s'han disparat un 64% en només 5 anys i la major part de les víctimes d'aquest tipus d'agressions sexuals són nenes de 15. Tot i així, representa només un 4% del total de delictes contra la llibertat sexual. És una de les principals conclusions de l'estudi que ha presentat Save the Children i que es diu Silenciades. També explica que gairebé totes les víctimes d'agressions sexuals a menors, 8 de cada 10, són nenes. I atenció a aquesta dada. Per primer cop baixa el nombre de dones joves que es declaren feministes. Si el 2021 eren el 67%, ara són 10 punts menys, el 57%. Són dades del baròmetre Joventut i Gènere del Centre Reina Sofia de Madrid. És la primera vegada que el percentatge baixa tant entre les noies. Entre els nois ja fa anys que el feminisme perd adeptes. El 2019 el 37% es declaraven feministes i ara només ho són el 26%. És a dir, només un de cada quatre nois joves es considera feminista. Queden només 3 dies, vaja, 4 si compteu avui, pels Premis Òscar a Hollywood, que s'entreguen la matinada de diumenge a dilluns. I aquest any, recordem, el cinema català hi arriba amb 3 nominacions sota el braç.
Agbar t'ofereix aquest espai.
La Societat de la Neu, de Juan Antonio Bayona, opta a 2 estatuetes, la de millor pel·lícula internacional i la de maquillatge i perruqueria. I Robot Dreams, de Pablo Berger, competirà pel premi a la millor pel·lícula d'animació. Una fita històrica que confirma el gran estat de salut de l'audiovisual a casa nostra. Els guanyadors es coneixeran diumenge en una gala que té com a clara favorita Oppenheimer, de Christopher Nolan, que opta a 13 estatuetes. Més detalls, enviada especial de RAC1 a Los Angeles, Maria Cusó.
Comença el compte enrere per la 96a edició dels Premis Òscar. La catifa vermella s'ha desplegat fa unes hores davant del Dolby Theater de Los Angeles a l'espera d'acollir diumenge algunes de les cares més conegudes del cinema mundial. Entre elles, 2 produccions catalanes, La Societat de la Neu i Robot Dreams, que tindran una dura competència per alçar-se amb una de les preuades estatuetes daurades. La pel·lícula més nominada i que sona com a favorita d'aquesta edició és Oppenheimer. La història del pare de la bomba atòmica opta a 13 premis i podria valdre-li a Christopher Nolan l'esperat Oscar a millor direcció. La segueixen en nombre de nominacions Pobres Criatures amb 11 i Los Asesinos de la Luna amb 10 i una desinflada Barbie que s'ha quedat amb només 8 nominacions. Els equips de les 2 produccions catalanes comencen avui a arribar a la ciutat per afrontar la recta final de la cursa als Oscars. Els espera una agenda intensa que culminarà diumenge amb aquesta gala de premis que aquest any comença una hora abans de l'habitual, a la mitjanit hora catalana.
I diumenge a la nit, a RAC1, a partir de les 11 de la nit, perquè s'avança la cerimònia dels Oscars d'aquest any, a partir de les 11 de la nit, aquí a RAC1, Xavi Bundó es torna a posar al capdavant d'un macroprograma especial per seguir la nit a Hollywood.
And the Oscar goes to...
RAC1 se'n va a Los Angeles, a la gala dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns, a partir de la mitjanit i fins que faci falta, especial nit dels Oscars. Amb Jordi Basté a Los Angeles, amb els equips de la Societat de la Neu i Robot Dreams.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
amb Maria Cusó al Dolby Theater i amb Xavi Bundó dirigint la nau als estudis de RAC1 amb la inestimable ajuda dels pantallegos. I dilluns, tota la ressaca dels Oscars, protagonistes, estatuetes i l'anàlisi en un món a RAC1 molt especial des de Los Angeles amb Jordi Basté. Els Oscars, aquest any, es viuen com mai a RAC1. Tots som
diumenge a partir de la amb el suport d'Agmar. Des de RAC1, des de Los Angeles i des del Dolby Theater, aquesta edició tan especial dels Oscars amb aquestes nominacions de produccions catalanes, un fet per la història, un gran any de cinema, marcat també pel fenomen Barbenheimer i per l'altíssima qualitat dels títols nominats a millor pel·lícula. No dormirem, però ens ho passarem la mar de bé amb el Xavi Bundó, amb els pantalleros, amb més els habituals de la nit dels Oscars, amb la Maria Cusó, des de dins del Dolby Theater. Recordeu, serà diumenge, aquest diumenge a la nit. Per cert, en previsió que Oppenheimer, la pel·lícula sobre el creador de la bomba atòmica, arrasi diumenge a la nit als Premis Oscars, estrelles del cinema i la música han firmat una carta per reclamar el desarmament nuclear a les potències mundials. El document vol sensibilitzar el públic que al món hi ha 13.000 armes nuclears en poder de 9 països amb una capacitat 80 cops més destructiva que les bombes que van destruir Hiroshima i Nagasaki l'any 45. Una carta que firmen, entre d'altres, Julian Moore, Emma Thompson, Michael Douglas, Viggo Mortensen, Annie Lennox o el net de Robert Oppenheimer.
Agmar t'ha ofert aquest espai.
Als Estats Units, la cursa cap a la Casa Blanca ha quedat decidida 8 mesos abans de les eleccions. No hi ha sorpreses. El 5 de novembre, Joe Biden es torna a enfrontar a Donald Trump i tots dos reeditaran el duel de fa 4 anys. L'un i l'altre van arrasar les primàries del superdimarts i això els ha acabat d'aplanar el camí. L'única candidata alternativa a Donald Trump dins del Partit Republicà, Nikki Haley, va anunciar ahir que abandona la cursa electoral després de guanyar només a l'estat de Vermont, a més un estat que només té uns 650.000 habitants. Haley deixa via lliure a l'expresident Trump, però no li dona suport obertament. L'avisa que s'haurà de guanyar els vots dels seus seguidors.
The time has now come to suspend.
Ha arribat el moment de suspendre la meva campanya. Vaig dir que volia escoltar la veu dels americans. Ho he fet i no me n'empenedeixo. I tot i que ja no seré candidata, no deixaré de fer servir la meva veu per defensar les causes en les que crec. My voice for the things
I believe in. A la banda demòcrata, les victòries sense paliatius de Joe Biden a totes les primàries celebrades fins ara també han forçat la retirada del seu únic rival, Dan Phillips, que va suposar una amenaça real pel president nord-americà. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla.
El 5 de novembre, els nord-americans hauran d'escollir entre dos octogenaris impopulars, de 77 i 81 anys, en unes eleccions que 6 de cada 10 veuen amb recel, però que han confirmat en cadascuna de les cites de primàries. La cursa republicana va començar amb 14 candidats i es va reduir a 2 després del triomf de Trump als caucus d'Iowa, fa 2 mesos. Haley havia promès seguir en la cursa fins al superdimarts, i així ho ha fet, però els seus pèssims resultats li impedeixen seguir convencent els donants que han finançat la seva campanya. En el cas del Partit Demòcrata, Biden només ha enfrontat la testimonia a l'oposició de l'empresari Tim Phillips, que ahir també va anunciar la seva retirada. El president ha enviat un comunicat on reconeix la valentia de Haley en aquestes primàries i valora que és dels pocs republicans que s'han atrevit a no seguir-li la corrent a Trump. Biden ha aprofitat per interpel·lar els votants de l'exgovernadora, més moderats i independents, perquè li donin suport en la seva lluita contra un rival, el que defineix com antidemocràtic. Els dos candidats ja deixen enrere les lluites internes i es centren ara en el seu duel directe a les eleccions de novembre. Serà una intensa campanya de 8 mesos, molt més llarga de l'habitual, que enfrontarà dos models de país radicalment diferents.
Encara per l'internacional, Volodymyr Zelensky i el primer ministre de Grècia van sortir il·lesos ahir a la tarda d'un atac de l'exèrcit rus a Odessa, al sud d'Ucraïna. Un bombardeig amb drons del Kremlin va caure a menys de 200 metres de la filera de vehicles on anaven el president ucraïnès i Kyriakos Mitsotakis, que estava de viatge oficial a la ciutat. I per cert que Rússia ha actualitzat la llista de persones que considera terroristes. Doncs mira, entre els terroristes, segons Putin, el campió del món d'escacs, Garry Kasparov, exiliat als Estats Units. Kasparov és un ferm opositor al règim de Vladimir Putin. Per exemple, els últims dies ha acusat directament el president de Rússia d'haver estat l'autor de l'assassinat d'Alexei Navalny. Des del món RAC1, un cas que tanquem del contenidor del món RAC1, d'aquella parella de Badalona que tenia la casa plena de paneroles.
La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable. Gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La Meva Salut i ensenya-la a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva,
8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Recolector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola. Distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclòs a la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a Citroën.es.
A Bankinter creem un nou compte que serà de gran interès per a la teva empresa. Tan bo que si no ho veus no t'ho creus. Entra a veure-ho amb els teus propis ulls a planempresesbankinter.com o truca al 981 38 58. Bankinter, el banc que veu els diners i els de la teva empresa com els veus tu.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, aixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara de l'1 al 16 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
Hi ha exparelles, examics, exclubs favorits i fins i tot exequips de futbol. I després hi ha el Seat Ibiza, que ha estat amb tu tota la vida.
I més que ja estarà, perquè ara l'estrenes amb fins a 10 anys de garantia. Seat Ibiza, 40 anys i els que ens queden. El nostre, tan Seat.
Cavalcar sobre el llom d'un drac. Volar fins al cim de l'Himàlaia. I dormir en una cabana del Far West. Viu només a PortAventura World. Made to remember. Hotel Més Entrades des de 65 euros per persona i nit i un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Mama, he llegit que l'univers és infinit. I
el teu fill cada dia descobreix coses noves. Perquè res no aturi les seves ganes d'aprendre. Vine a General Òptica. Ara, amb el Pla Família, tens les ulleres del teu fill a meitat de preu.
I en 2 anys, d'assegurança de trencament.
Vine a General Òptica i aprofita el Pla Família. General Òptica, la teva mirada ets tu.
T'apuntes a sumar el teu valor humà a la innovació? Amb el grau en Humanitats de UIC Barcelona podràs especialitzar-te i diferenciar-te cursant un dels dobles graus en ADE, Dret, Educació o Periodisme i triar entre més de 250 convenis de pràctiques. Apunta't ara a la jornada de portes obertes a UIC.cat. UIC Barcelona. Driving Values Forward.
Quan l'Helena va obrir el seu paquet d'Amazon, va sentir papallones a l'estómac. Tecnologia de cocció ràpida i moda grill. I amb aquesta airfryer, l'Helena va aconseguir complir els seus somnis culinaris per a un preu d'allò més bo. 5 estrelles de l'Helena. Productes estrella a preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
A CEPSA et donem 5 motius per venir a les nostres estacions de servei. Estalviar, 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 estalviar i sí, estalviar! Tant si ets client particular com professional, et regalem 5 euros si t'uneixes a CEPSA Go o a Esterresa Direct. I a més, estalvia 5 cèntims litre en cada proveïment. Vine a CEPSA i emporta't ja els 5 euros. Consulta les condicions a CEPSA.es.
3:15, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Recordeu aquest cas del contenidor del programa?
Unes 50-60 paneroles. És que no volem exagerar, però probablement són més, Són entre 80 i 90 paneroles.
És el d'aquella parella de Badalona que es va posar en contacte amb el WhatsApp del programa, el WhatsApp del món a RAC1, el 669-1010, 669-1010, per denunciar que vivia amb la casa infestada de paneroles.
Estem esgotats, frustrats, desesperats, impotents i molt trist, abatut perquè no tenim cap resposta que pugui pal·liar el que estem vivint.
L'origen de la plaga era el pis del costat on hi havia dues persones amb síndrome de Diògenes. Des de l'estiu hi hem anat fins a 2 vegades, ho hem pogut veure i explicar per la ràdio aquí a RAC1 en directe. Allò era un infern, la situació s'allargava des de l'abril de l'any passat, ara fa gairebé un any. Però avui, per fi, tachin-tachan, tenim bones notícies, Sergi Embudio.
L'Ajuntament de Badalona ha aconseguit entrar al pis d'on surten les paneroles i començar a buidar-lo d'escombraries i netejar-lo. Després de mesos amb el cas sobre la taula del jutge, finalment aquest ha donat llum verda per desinfectar. Hi havia tantes deixalles acumulades que la neteja, que anirà a càrrec, per cert, de la propietària del pis, que és la mare dels dos germans que hi viuen, està previst que duri 4 dies. A banda dels operaris de l'empresa de neteja, que van equipats amb EPIs i ja han omplert furgonetes amb bosses d'escombraries, també hi actuarà una empresa de control de plagues. Així confien acabar d'una vegada per totes amb la presència de paneroles.
Estem molt contents perquè desapareixeran les males olors, les paneroles, els riscos d'incendi, etc. És a dir, tornarem una mica a la normalitat.
Ara bé, des de l'Ajuntament reconeixen que la situació és literalment molt delicada, perquè si bé els dos nois tenen una malaltia mental reconeguda, com és la síndrome de Diògenes, no estan incapacitats i, per tant, no se'ls pot obligar per llei a res, ni a fer un tractament, ni, òbviament, a abandonar el pis. És a dir, no hi ha cap garantia, ara per ara, que a mitjà o a llarg termini aquesta situació no es repeteixi.
Gairebé un any després, per fi, bones notícies pel Joan i per la Carme. Esperem que per molt de temps. Atenció a aquesta dada. Els últims 4 dies s'han registrat 3 tirotejos a Barcelona i Rodalies, tots vinculats amb el narcotràfic. Són 3 incidents amb arma de foc al Prat del Llobregat, a Badalona i a Dosrius. I encara caldria sumar-hi una quarta mort violenta a Tarragona pels mateixos motius. Però alguns criminals ja no necessiten pistoles. La Vanguardia explica avui que els barris del Raval i Sant Antoni de Barcelona han augmentat els robatoris a cops de pedra contra aparadors. Veïns i comerciants denuncien que han augmentat els casos de delinqüent que trenquen els vidres de les botigues, arrepleguen el que poden i fugen a correcuita. Els Mossos tindran 2 majors. Josep Lluís Trapero mantindrà el rang, perquè és per tota la vida, però el Departament d'Interior en nomenarà un altre, i tot apunta que serà l'actual comissari en cap del cos, Eduard Sallent. Més detalls, Benet Íñigo.
La de major és una categoria excepcional als Mossos. De fet, tot i estar prevista en l'escalafó, durant molts anys la policia catalana va funcionar sense. Va ser poc abans de l'explosió del procés que el govern va ascendir Josep Lluís Trapero a major, recuperant aquesta figura que, a més, és de per vida. Però segons fonts d'Interior, amb tots els moviments dels últims anys, avui es dona una paradoxa. Des que l'actual conseller Joan Ignasi Elena va posar punt final a la segona etapa de Trapero, qui dirigeix el cos és un comissari, una categoria inferior al major, i aquest, en canvi, ocupa una posició secundària. Per això, bona part dels comandaments donen per fet que la nova plaça ja té nom, l'actual cap, Eduard Sallent, tot i que s'hi podrà presentar qualsevol comissari. Que hi haurà 2 majors ho van saber ahir durant una reunió ordinària a Gara amb una 30ena de comandaments, quan el director de la policia, Pere Ferrer, els va anunciar la futura convocatòria, i segons diverses fonts, va ser tota una sorpresa per la majoria.
Avui el govern explicarà els canvis que s'aplicaran a les restriccions per la sequera. Això després que fa un parell de setmanes el Parlament de Catalunya aprovés flexibilitzar-ne algunes per donar aire als sectors més tocats per la falta d'aigua, com la pagesia. I a la tarda el Parlament votarà les propostes de resolució. Després que el sector fes sentir la seva veu ahir a l'hemicicle, els grups plantejaran algunes de les seves solucions. Tots els grups aposten per reduir la burocràcia i millorar la situació laboral, i els diputats s'hauran de pronunciar sobre la renda bàsica agrària i el canvi de nom del departament. Cesc Giró.
La renda bàsica agrària apareix amb matisos a les propostes d'Esquerra per a petites i mitjanes explotacions, Junts, de forma excepcional, i la CUP durant 5 anys d'acompanyament inicial. Els 8 partits coincideixen que cal reduir la burocràcia. Republicans, Comuns i CUP són partidaris de crear de forma immediata una finestreta única per fer els tràmits, un acompanyament integral que, segons el PSC, haurien d'oferir les oficines comarcals. Republicans i CUPaires també posen sobre la taula estudiar la creació d'una distribuïdora pública alimentària per assegurar preus justos i garantir una alimentació saludable a la ciutadania. A més, hi ha un grapat de propostes per instar el govern espanyol a fer canvis a la llei de cadena alimentària i en la política agrària comuna. El ple també es votarà el canvi de nom del departament a proposta d'Esquerra, Junts i el PP perquè passi a dir-se Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Acció Climàtica. El PSC aprofita les propostes per demanar als diputats que constatin la inacció del govern i la falta de previsió i mala gestió.
El grup d'experts que es va crear després del terrabastall dels resultats dels alumnes catalans a l'últim informe PISA recomana invertir més diners en educació, contractar més docents i recuperar la 6a hora. Són 3 de les més de 150 mesures que han firmat les 18 persones que Educació va escollir perquè analitzessin els defectes de l'escola catalana. De moment, la conselleria s'ha compromès a posar-ne en marxa tantes com pugui el curs que ve. Això sí, si s'aproven els pressupostos, Joel Penya.
Entre les mesures més urgents no n'hi ha gaires que siguin del tot concretes. Són contractar mestres, sense dir una xifra exacta, i reduir ràtios en zones complexes. Revisar i posar més aules d'acollida, tampoc sense un número concret, i donar estabilitat als centres. En canvi, sí que hi ha mesures amb més cara i ulls pensades a mitjà i llarg termini. Són estudiar la recuperació de la 6a hora, que el 2029 s'inverteixi un 6% del PIB en educació, incentius econòmics pels professors que treballen en zones d'alta i màxima complexitat. La consellera Ana Simó va lligar als pressupostos que el departament comenci a aplicar les mesures més urgents.
Ens comprometem a aplicar ja mesures urgents que tinguin més impacte sobre el centre, sobre l'alumnat, sobre els resultats educatius i que siguin viables més a curt termini. Amb els 50 milions que hi ha previstos als pressupostos, però necessitem que s'aprovin aquests pressupostos per tenir molt més marge d'actuació.
A més, el document inclou la creació d'un grup de seguiment per mirar que les mesures es compleixin i també l'enèsim pacte de país, en aquest cas per la millora i l'estabilitat del sistema educatiu.
S'han detectat a Catalunya dos casos de xarrampió, els primers des de la pandèmia del coronavirus. És un home jove que no estava vacunat i que es va contagiar fora del país, i l'altre és un menor. Tots dos es troben bé. Segons el periòdico, el Departament de Salut s'està preparant per rebre més contagis importants. Això coincideix amb l'alerta que va llançar a finals del mes de gener l'Organització Mundial de la Salut, que va advertir d'un augment alarmant literal de casos de xarrampió a Catalunya. I les 9, si teniu un iPhone, a partir d'avui podreu comprar i descarregar aplicacions fora de l'Apple Store. Fins ara, Apple no ho permetia, però ha hagut de cedir per adaptar-se a la nova normativa de la Unió Europea. Malgrat que les aplicacions no es podran descarregar directament des d'internet, Apple s'hi haurà d'autoritzar que altres companyies creïn la seva pròpia botiga per oferir apps als usuaris d'iPhone. Avui els Stay Home es tornen al món a RAC1.
Stay Home és un club amb tants fans com detractors.
Si estem sortint als mitjans, som uns vendidos, i si no estem sortint als mitjans, som gent cool.
Estem des de Màlaga, on hi van presentar el seu nou documental que es titula Stay Home és la banda que no hauria d'existir. Un film que mostra com el grup català va arribar a ser un fenomen mundial d'un dia per un altre i també les complicacions que han hagut de gestionar per aquesta pressió, fins i tot de salut mental. Enviat especial de RAC1 a Màlaga, Eudald Martínez.
Un documental dirigit a 6 mans per Oriol Gispert, Nick Bolger i Ramon Balaguer, que en molts moments sorprèn per la sinceritat i la transparència amb què mostra escenes de tensió. Tensió per la gestió econòmica, per compondre temes a l'alçada de les expectatives o per la gestió dels haters a les xarxes socials. Klaus Stroing, Ray Benet i Guillem Bultó explicaven a RAC1 que han donat total via lliure als directors.
Realment han fet el que han volgut amb les 200 i pico hores de metratge que tenien del nostre, de la nostra història.
Jo crec que són tots els exiguts del que és tant la convivència 24 hores nosaltres tres com nosaltres tres enfrontant-nos a el que ens venia a sobre, no?
I no és una hora i pico de mira que guai els hi ha anat tot i mira que perfecte ha sigut tot, sinó que també es veuen pues, moments d'estrès, moments de, bueno, que passen coses.
Un documental, per cert, on també hi apareix RAC1 des de l'entrevista a Michael Bublé al Món, en què declarava la seva admiració per la banda, fins a un gag de l'Àngel Inés de la competència durant un especial Des Nadal al Món.
Efectivament. Per cert, que després els dels Stay Home també parlem amb Gerard Quintana i Triquell. Acabarà de presentar la primera cançó del seu primer disc, aquesta col·laboració amb Triquell, que es titula Que et vagi, bé. Per cert, que ahir també es va estrenar a Màlaga programes, un bon grapat d'estrenes en vinculació amb Catalunya, entre elles La Abadesa.
¿Habéis salido alguna vez de la abadía? Aquí se entra para no volver.
El director Antonio Echavarría sobre la filla de Guifré, el Piló, que es va convertir en abadesa amb només 17 anys. També avui s'estrena al festival La Bandera.
Todos elegimos la mentira más conveniente. No va des de la vida.
Pel·lícula que adapta el text al damunt dels nostres cans, que ha fet el guionista i dramaturg català Guillem Clua, un film dirigit pel madrileny Martín Cuervo i que té com a protagonista Imanol Arias. I una tercera estrena, la nova comèdia de la Maria Ripoll, la directora de No culpes al karma de Lo que te pasa por gilipollas o de Ahora o nunca, torna amb Yo no soy esa, en què una dona s'haurà d'enfrontar al món actual després de passar els últims 20 anys en coma. Tot plegat mentre ell qui va passar pel festival és David Trueba. Després de narrar la vida de l'Eugenio Saben Aquell, el director presenta ara El hombre bueno, sobre una parella en crisi que demana un amic que els ajudi a divorciar-se. Odal.
Sí, El hombre bueno és una producció molt més petita i modesta que l'anterior treball de Trueba, rodat en dues setmanes en un únic escenari, una casa a les Illes Balears, i amb només quatre actors. El mateix Trueba en feia broma ahir en roda de premsa.
Yo sé que no puedo ir con una película de personajes así, con Jorge Sanz de protagonista, y pretender que Netflix me ponga el dinero para hacerla. Y como lo sé, me lo ahorro.
Pues no digas que la voy a hacer yo, no digas que la hago.
Film que, per cert, comença i acaba amb la cançó Belles Events de Raimon.
Ya sabéis que yo soy un provocador y que de vez en cuando le recuerda a los españoles, ya que yo soy de Madrid, que existen otros lugares en nuestro país donde se hablan también otras lenguas y también han contribuido a la grandeza cultural de nuestro país. Una cosa que dices, ah, esto es, pertenece al arraigo cultural de mi país y no tengo ni idea de lo que significa, algo estamos haciendo mal, ¿no?
Un missatge que dissabte veurem si té premi aquí al Festival Malagueny.
com sempre, genial, generós i intel·ligent, David Trueba. I es coneixen els 17 supervivents que han aterrat a Hondures per començar aquesta nit una nova temporada del famós reality de Telecinco, cares conegudes com aquestes. La filla de Maria Teresa Campos, Carmen Borrego, l'ex-waterpolista Pedro García Aguado, la presentadora i actriu Rocío Madrid, la model i presentadora Arancha del Sol, el raper Arcano, la filla de l'exfutbolista del Real Madrid, Guti, el fill de Bàrbara Rey, Ángel Cristo, o la influencer Claudia Martínez, entre altres, es disputaran el premi final de 200.000 euros, tal com explica avui La Vanguardia. Tot i els dubtes, el presentador de les gales continuarà sent Jorge Javier Vázquez. Nou disc anunciat de Nick Cave amb els Bad Seeds. Sortirà a la venda del disc Wild God, que també és el títol d'aquest primer avançament, un treball que ha comptat amb la col·laboració del baixista de Radiohead, Colin Greenwood, i del guitarrista d'origen aragonès, Luis Dalmau. I també treu nou disc Paul Cruells, el baixista dels Amics de les Arts.
Veure el tema ja no cal, ni escampar-ho sota veu.
Es diu Planeta Miret i conté cançons que tenen com a referència l'electropop i el jazz, com aquest tema que es titula Xiu-xueig assordido. 2 minuts i les 9 del matí, els esports en Repsol. Aquesta matinada Rafael Nadal ha sorprès tothom anunciant que no participarà al Masters 1000 d'Indian Wells, el torneig més important després dels 4 grans slams. El de Manacor s'estrenava avui mateix, però s'ha fet enrere a última hora perquè no se sent preparat físicament. Nadal ha estat qui ho ha anunciat amb un escrit publicat a les 3 de la matinada hora catalana. Sorprèn també perquè Nadal va competir diumenge a bon nivell contra el Carat en aquell amistós que va organitzar Netflix a Las Vegas. Per cert, també s'ha retirat a Indian Wells Pau Lavadosa, que tampoc aixeca el cap amb les lesions. El futbol, el Real Madrid i el Manchester City s'afegeixen al PSG i al Bayern de Múnich pels quarts de final de Champions. El City no va donar cap opció al Copenhagen, el va guanyar 3-1, però en canvi el Madrid va acabar demanant l'hora contra el Leipzig. Els de Carlo Ancelotti van empatar 1 i van fer bo l'avantatge d'un gol a l'anada, però es van veure superats durant tot el partit. Va ser un atac i gol constant pel Leipzig, que va ser molt superior al Real Madrid. Fins i tot el Bernabéu va arribar a xiular el seu equip. Per cert, Vinícius va tornar a ser protagonista, va marcar el gol del Real Madrid, però va provocar una nova picabaralla. Sense la pilota en joc, el brasiler va posar les mans al coll d'un rival i el va llançar a terra. Tot i això, l'àrbitre no va considerar que fos agressió i li va ensenyar la targeta groga. I mentrestant, Carlo Ancelotti assegura que és totalment innocent de les acusacions de frau fiscal. La Fiscalia Espanyola li demana 4 anys i 9 mesos de presó per defraudar més d'1 milió d'euros, però el tècnic italià diu que ja va regularitzar la seva situació.